Informació esportiva, arribem a les 5 i 4 minuts. Tota la informació torna a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui som a l'Illa del Rei, amor.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ens atam aquesta tercera, la darrera hora d'aquest Tèntol d'avui. Som divendres, som dia 19 de juny, som a les portes de l'estiu, però l'estiu ja és aquí perquè la calor ens ha arribat ben fort. Tenim en Miguel Soler al control tècnic, som en directe des dels estudis d'IB3 Ràdio Palma i d'IB3 Ràdio Mo.
Voldria tornar a Menorca, sa blanca Menorca, i tornar a sentir sa cançó de la mar i des vent. Veure de nou com a sol tan brillant i tan càlid damunt ses aigües tranquil·les es mor dolçament. Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca, i tenir-te entre els braços, sentir com batega el teu cor. Veure els teus ulls lluminosos humits d'enyorança, les teves mans delicades i els teus cabells d'oi. Serà una nit, serà...
Durant més de 40 anys, l'artista de Sant Sebastià, Cristina Iglesias, ha desenvolupat un llenguatge escultòric propi, creant espais immersius i sensorials que connecten arquitectura, literatura, psicologia, mecànica i elements naturals. A l'Illa del Rei, la seva obra Litoral Llunar Meteorit fusiona artificialitat i orgànica a través de les referències a l'erosió, el flux i la transformació, convidant el públic a explorar diferents capes de temps i espai. I és una de les artistes que formen part de l'exposició Directionless, organitzada per Rashid Johnson i que es pot veure a la galeria Hauser & Wirth de Mo, on has estat tu, Margalida.
Efectivament, avui de matí ens han fet aquesta trobada de premsa. Ha estat un moment preciós perquè quan faltava un quart per les 11 del matí mos han reunit a tots els periodistes que hem estat aquí avui, que hi havia periodistes dels Estats Units, d'Anglaterra, de França, d'Itàlia, de per tot, molt de països del món, avui per veure com serà aquesta exposició que s'inaugura demà i a partir de diumenge per tot el públic aquí a l'Illa del Rei, a Menorca, amor, i avui ens han pogut fer aquesta ruta, aquesta visita en totes les obres que s'hi exposen i que ha estat un viatge preciós amb molt d'artistes, però qui ens ho pot explicar millor és en aquest reportatge que avui vos farem, aquesta entrevista triple, perquè per una banda hem pogut parlar amb la directora de la Hauser & Wirth a Menorca. Ella és na Mar Rescalvo i ens ha explicat això. Som en na Mar Rescalvo, directora de Hauser & Wirth a Menorca. Com estàs?
Molt bé, molt contenta, amb moltes ganes ja d'obrir amb aquesta exposició titulada Directionless.
Clar, tu has dit que ets més ambiciosa que ho fes fins ara, la galeria, és així?
Absolutament, ets la més ambiciosa. Mai havíem tingut 28 artistes de tantes nacionalitats diferents... I al final crec que també és fascinant, no? Perquè a partir d'artistes de la galeria s'han convidat altres artistes no representats per la galeria per donar la seva visió a partir de la seva obra.
Una miqueta, però tot plegat coordinat o comissariat també per Rashid Johnson, que és aquest artista. Qui és i quina relació té amb Menorca?
Bueno, Rashid Johnson és un artista que ja va tenir una exposició a Menorca el 2022, que ara fa molt poquet ha obert una residència d'artistes a Casa Gràcia, que estarà a Mo, és la seva residència i la gestiona ell, i que també ha volgut contribuir a l'exposició d'enguany, aquesta sisena temporada que obrim amb aquests 28 artistes. No? Ell és el que ha promogut l'idea, ell és el que ha convidat a Cristina Iglesias, en Firelei Baez i en Charles Gaines, que també convidin altres artistes a formar part d'aquesta exposició.
Avui mos heu fet un passi de premsa meravellós i és molt polit poder veure periodistes de per tot, internacionals. Qui hi ha avui aquí, Marta, que mos ho passes a contar?
Bueno, sempre intentam convidar periodistes especialitzats en el món de l'art, però també periodistes, diguéssim, especialitzats en el món de la cultura. Tenim periodistes americans, francesos, italians, anglesos, per suposat també espanyols, menorquins, mallorquins. Per tant, és un gust que hagueu vingut tots. Moltíssimes gràcies. Sempre mos fa molta il·lusió rebre-vos.
I demà se... opening, l'obertura, aquest acte com a també més social, no?
Sí, demà obrim, feim aquesta festa, no?, per celebrar-ho amb totes les persones que volen venir. Esperam al voltant de 700 persones i és una celebració informal, on hi ha música, hi ha menjar que prepara cantines, nostres companys de restaurant a preus populars. Tenim també, per suposat, l'exposició, que és interessantíssima de visitar i si des venir, passar una bona estona i gaudir, no?, d'aquesta exposició.
Clar, tu deies que és ambiciosa i també molt, molt diversa, no?, molt eclèctica, perquè clar, tant d'artistes fa que sigui molt, 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 molt diversa aquesta mostra.
Per suposat, al final són 28 artistes que dialoguen damunt un mateix tema, no? Aquest tema de directionless, sense direcció, que ha proposat en Rashid Johnson, i parteixen des de molt de punt de vista diferent i també des de moltes tècniques diferents. És una exposició que inclou escultura, fotografia, pintura, dibuix, instal·lació, i que, per tant, jo crec que tothom podrà trobar aquelles obres amb què se senten molt més identificats o properes, no?
I tant que sí. Tots estiu oberta, no? Animam a la gent que vengui.
Oberts tots estiu, és a dir, començam diumenge. Obrim de les 11 del matí fins les 11:30 del vespre. Hi ha catamarans cada hora que surten d'Esport de Mó, Moll del Llevant 61, i això és fins dia 6 de setembre. Després tornam a l'horari, diguéssim, de tardor, li deim nosaltres, que obrim 5 dies de la setmana fins dia 25 d'octubre, de dimecres a diumenge de 10 a 4:30.
Una bona temporada. Gràcies.
Gràcies.
Doncs aquestes són les paraules de Marres Calvo, que és la directora de la House Aran With, aquesta galeria internacional que també té seu a Menorca, concretament a l'Illa del Rei, amb uns jardins i unes instal·lacions magnífiques que, si ja mos ho deia, si ha d'anar amb barca, no se pot anar a peu, perquè està separada, l'Illa del Rei està separada de la mar i de la terra. I ahir ho comentàvem, que a més té molta història a l'Illa del Rei, perquè allà hi ha un hospital, fou un hospital militar, fou un hospital de la dominació britànica. De fet, fou el primer hospital de Mahó que els anglesos varen fundar aquesta illa, i també un hospital allà on hi ha un museu i també se pot visitar i té molta història per aquella cosa de que molts de viatgers els posaven en quarantena abans de poder tocar terra a Menorca, i doncs té molta història, és un lloc realment preciós. Però bé, tornant una miqueta a l'exposició que s'inaugura aquest cap de setmana, hi ha un projecte que tenen molt de museus, que és el projecte d'educació, no? Tot allò que té a veure en com apropar l'art a la comunitat, als estudiants, a totes les persones. I això avui també hem pogut conèixer en aquesta presentació Natònia Coll. Ella és de Ferreries, és artista, és doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i també professora del Departament d'Art Visuals i Disseny d'aquesta Universitat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. És tot un entusiasta. Hem conversat amb ella i ens ha explicat quina funció té també aquest laboratori d'educació en aquesta galeria d'Amor.
Bé, jo som Natònia Coll, som menorquina i som professora a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Belles Arts, i ens van convidar a la Galeria Hauser & Wirth a poder participar amb ells enguany perquè tenien en projecte aquesta exposició col·lectiva de gran abast, que són, ara no recordo, són 28 artistes, una cosa així, i que té una peculiaritat molt polida, que és que està comissariada per artistes, també. Tres artistes o quatre artistes, ara tampoc no ho recordo ben bé, que han escollit ells altres artistes per acompanyar-los amb aquesta exposició. Però tot això no ha estat aleatori, ho han escollit en funció d'unes idees, d'unes connexions molt interessants entre ells. I llavors ens van convidar a nosaltres per, des de la universitat, poder col·laborar a l'hora de muntar una secció que tenen molt interessant en aquesta galeria, que normalment ho fan els grans museus del món, que són el que ells en diuen l'Education Lab, no? El laboratori educatiu. I això normalment les galeries privades no ho fan, però ho fan els grans centres d'art, museus, grans centres, tenen els seus laboratoris educatius. I Hauser, clar, ells ho fan a un nivell esplèndid. I ens van convidar a formar un equip. I aquest equip està format per els meus estudiants del màster de produccions artístiques i recerca de la UB, més estudiants d'educació de la UIB, les Universitats de les Illes Balears, dirigits i tutoritzats per en Javier Delgado, no? Aquells des de Menorca, que són els estudiants que estudien a la seu de l'O, van fer un equip entre ells i els estudiants meus i el personal de Hauser per aprofundir en aquesta exposició i fer una espècie de mediació cap al públic. És a dir, nosaltres intentar treure el màxim suc dels artistes que formen part d'aquesta exposició, dels seus conceptes, les idees bàsiques, les maneres, mètodes, les obres que estan fent en tots els sentits, tant a nivell de concepte, però també a nivell de realització, de materials, de tot el que ens estan dient aquests artistes. I nosaltres intentarò, no te diria traduir, però s'intentarò crear un nexe d'unió amb el públic general, no? Poder-ho explicar. I amb aquesta explicació ens vam posar un repte que ja m'ha semblat molt interessant. I és, no explicaré o no faré arribar al públic des d'un nivell abstracte, no? De l'art, que sempre és el que normalment es fa, i llavors al públic li costa molt digerir o saber ben bé de què estan xerrant. Si no, nosaltres ens vam posar el repte d'aterrar-ho, de posar-ho, associar-ho tot el que s'estaven dient d'aquests artistes, associar-ho amb el territori de Menorca, que és allà on estem, el territori de Menorca, la cultura, la llengua, tots els aspectes que fan que l'illa de Menorca tingui unes peculiaritats, no? Com qualsevol lloc, però com que estem aquí, com que la galeria està aquí, no només donar-li aquest caràcter internacional, que és el que té i és el que es ven, sinó també evidenciar que està situada en un lloc concret, i aquest lloc concret està carregat d'història, de cultura, de memòria i de gent, d'una gent que està viva, viva i que actua i que veu art i l'ha de poder entendre en relació a la seva pròpia vivència. I aquest ha estat el gran repte dels nostres estudiants. I la veritat és que estem molt contents de resultats perquè ens sembla que han fet unes relacions amb les obres d'art que són interessantíssimes. I a més, el que ens fascina més és que és una manera molt neta i molt sinèrgica de xerrar de nosaltres, de xerrar del nostre temps, del nostre present, dels temes bàsics que ens preocupen i que caracteritzen els temps que vivim, no? Aspectes com la pèrdua de direcció, el desconcert, la incertesa, les colonitzacions, el colonialisme, el postcolonialisme, els feminismes, molts aspectes que conformen els canvis brutals que vivim, qüestions ecològiques, qüestions també de geologia, fins i tot, no? Del planeta, de l'antropocè, no? I mil idees, i que les podem relacionar tant en cada disciplina, geografia, filosofia, filosofia, com també relacionades amb la pràctica artística. La pràctica artística com una canalització de totes aquestes idees, de tots aquests aspectes que ens conformen com a habitants d'aquest planeta, amb crisi total, no? I aquesta exposició té un esperit que és molt interessant, i és l'esperit de... evidenciem que estem en crisi, evidenciem que les coses no van bé, evidenciem que el món s'ha tornat cruel, però construïm una altra cosa, assumim aquestes imperfeccions per construir a partir d'elles. No necessàriament en positiu, perquè a vegades agafar consciència també del mal que ens rodeja, però per aportar alguna cosa, per anar a un altre terreny, per construir un món possible, no? O per manco plantejar-lo i somiar-lo.
I això a partir de l'art.
I això a partir de l'art. Que l'art, a veure, és que l'art ho pot tot, eh? L'art és el millor de les disciplines per intentar crear, construir comunitat, construir aspectes que uneixin a la gent en tots els seus... en totes les seus condicions, no? I l'art és una gran manera de fer pensament des d'una altra manera, no només des de les idees, sinó des d'unes evidències molt pragmàtiques i molt visuals. I, bueno, és això.
Ida, moltes gràcies. Ho has explicat tan bé que no te poden fer més preguntes. Beníssim. Enhorabona per aquest projecte i gràcies.
Moltes gràcies a tu. Ha estat un plaer.
Doncs aquestes eren les paraules d'en Tònia Coll, avui que l'hem entrevistat a l'Illa del Rei, en aquest projecte educatiu que ens explicava, però no és l'única que hem pogut entrevistar, també a una artista internacional, una artista espanyola molt consagrada, com és Cristina Iglesias. Amb ella hem pogut també conversar una estona, ens ha explicat quina obra presenta en aquesta exposició també, i integrada dins, molt ben integrada, de fet, dins les instal·lacions d'aquest lloc preciós, d'aquest jardí fantàstic que té aquesta galeria. I també recordem que Cristina Iglesias, aquesta artista amb la qual hem parlat avui, és una de les nominades, és a dir, és una de les persones que estan proposades per la Sagrada Família de Barcelona per fer la façana de la Glòria juntament amb Miquel Barceló. També li han demanat sobre aquest tema, que encara no s'ha dit quin artista finalment farà aquesta obra, i molts altres temes que hem pogut conversar amb Cristina Iglesias, que també té molta relació amb l'Illa de Mallorca. L'escoltam. Cristina Iglesias, una de las artistas de esta exposición y que además ha podido invitar a otros artistas. Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar contigo.
Bienvenida.
De estar aquí en Menorca. Sí.
¿Su primera vez en House and With?
No, ya he venido... bueno, un par de veces más, tampoco mucho, porque yo tengo un estudio en Mallorca y voy más a Mallorca, pero me encanta Menorca. Y tengo un hermano que viene mucho aquí, y su familia, mi cuñada. Sí.
He visto una obra tuya que está muy bien integrada con el paisaje, con este jardín fantástico que tiene la isla.
Sí, es una obra que formaba parte de una exposición que hice con House and Beard en Londres el año pasado, y se llama Litoral. Eso es de una familia de piezas que trabajan sobre eso, un concepto de los litorales marinos, de la importancia de que la relación que tienen con los mares, ¿no? Con los océanos, y la idea de vida del agua adentro y la relación con el subsuelo. Y aquí la han colocado de una manera muy... muy, sí, no, que me encanta, y en la luz y sombra. Sí, es un lugar, creo, lugares para estar, y yo creo que esa pieza funciona muy bien aquí.
Esta es una pieza que supongo que se queda.
No sé.
Pero tienes más en esta exposición.
¿Cómo?
Tienes más obra. Sí, has invitado a más artistas.
Sí, pero que son artistas. Bueno, cuando... Rashid Johnson, que es quien comenzó este proyecto, y nos preguntó a unos cuatro artistas, no, a tres, y él con él cuatro, pensar en esa idea de sin dirección, directionless, e invitar a artistas que pudiesen participar en ello. Pues yo pensé además que iba a ser aquí, en este lugar, en Menorca, y en el Mediterráneo. Entonces yo he invitado a seis artistas que todos tienen una relación con el Mediterráneo, también con el desplazamiento. Hay tres artistas de Marruecos, dos de Beirut y una artista de Israel. Y bueno, yo creo que la no dirección, bueno, se ha hablado mucho de eso en la teoría sobre ello, es direcciones múltiples. Y hoy en día vivimos un tiempo que hay múltiples direcciones que pueden dialogar. Y pensé eso en el Mediterráneo, no como frontera, que lo es y es terrible en muchos momentos, pero ha sido tradicionalmente, y ojalá podamos pensar en ello como una especie de plataforma de encuentro y de diálogo, ¿no? Que es lo que creo que pasa en la exposición, que unas obras dialogan con otras, viniendo de lugares diferentes y con realidades diferentes.
El espacio, tú trabajas mucho de espacio, site specific, pero también el espacio, como decías, de cada vez es más limitado, es más, no sé si cotizado, sobre todo en una isla también.
¿Pero qué quieres preguntar?
Sí, no, a ver, ¿cómo dialogas tú con el espacio, no?
No sé, es que el espacio siempre tienes que dialogar de una manera sensible. O sea, si hay poco, pues dialogo con una pieza más pequeña o con una acción como pueda ser esto, ¿no? Invitar a otros artistas a que hagan, a que respondan. Algunos han respondido con obras hechas específicamente para aquí y otras obras ya existían, la mía misma, y las hemos elegido, ¿no? Para que vengan, para que formen parte de este diálogo. Pero sí, es verdad que el espacio hay que tener cuidado, hay que ser muy conscientes de... Por eso la idea del litoral también lo es, ¿no? Que es parte de la naturaleza, y aunque somos conscientes de cómo el tiempo pasa y el tiempo afecta a la naturaleza, tenemos que tener cuidado de no dañarla y de no hacer cosas, construir demasiado y esas cosas.
Claro, tú tienes una intervención muy personal, que es un Ondalea, se llama así, en tu tierra, pero también eres muy balear, muy mallorquina. ¿Te gustaría tener alguna pieza tuya de obra pública en Baleares?
Bueno, si se diese la circunstancia, estoy abierta absolutamente, porque es Ondalea en euskera significa abismo marino. Y esos abismos marinos existen en muchos lugares y tampoco tienen que estar en medio del mar. También me gusta la idea de comunicación, de relación, de que, como decía, que además de todo, por debajo de lo que construimos y de las montañas pasan ríos y pasan, hay aguas freáticas. Y bueno, no que trabaje solo con agua, ahora vengo precisamente de hacer una pieza permanente en Estocolmo, en medio de la ciudad, y hay un bosque, y he hecho una pieza que tiene que ver con la luz, con las luces, con la aurora boreal y con color. En fin, que no solo trabajo con agua, quiero decir.
No, pero sí que tiene, tu obra es muy telúrica, muy raíces, agua, sí, orgánica, crear, naturaleza.
Crear lugares, ¿no? Crear espacios donde uno pueda... relacionarse con ello, protegerse del mundo y estar con nosotros.
Tengo que preguntarte por el proyecto de la Sagrada Familia, porque como soy tres artistas propuestos para hacer una intervención, ¿cómo está el proceso? Si no se sabe nada, ¿no?
No se sabe nada. Están todavía en el proceso de discutir y de... en lo que es el organismo que piensa la Sagrada Familia y que construye, y no sé, yo he hecho un proyecto, te puedo decir, con ilusión y muy serio. Me interesa mucho Gaudí y formar parte de lo que es la y será la Sagrada Familia, que es, además de un lugar sagrado, una basílica, además es un monumento súper importante en el mundo. Y pues eso, la fachada de la gloria es algo que me ha llevado tiempo de estudio, de trabajo, y creo que lo que he presentado, ya digo, es muy serio. Si no sale, pues quién sabe, igual se transforma en otra cosa, en otro lugar.
Pero también qué privilegio estar en esta shortlist, ¿no?
Bueno, No, sí, la verdad que siempre con todos los proyectos en los que participo soy muy agradecida, estoy muy agradecida a tener la oportunidad, ¿no? Tener esa oportunidad y la utilizo de la mejor manera que puedo.
Su relación ha dicho que tiene un taller en Mallorca y conoce la isla, los materiales. ¿Es un buen sitio para crear?
Sí, sin duda. Sin duda, tiene además tradición y hay gente que trabaja diferentes materiales de una manera maravillosa, ya digo, con tradición en ello, tanto la cerámica como el cristal, incluso que yo también trabajo, o la piedra, de una manera muy particular. Pero mi estudio por ahora, que también pienso en fabricar más otro tipo de obras, pero por ahora mi estudio de Mallorca es un estudio donde dibujo mucho, pienso mucho, leo, escribo, donde también hago maquetas. O sea, es un lugar de estudio, pero muy importante para mí. A veces es un lugar al que me escapo porque lo necesito para seguir, para hacer obra que me tengo que separar, porque el estudio tiene una marcha. Obviamente tengo ayuda, tengo todo un equipo y trabajamos con diferentes talleres que también colaboran con nosotros. Entonces aquí en Mallorca, bueno, en Mallorca, es un lugar, como te digo, más de estudio. Está en un lugar muy bonito, cerca de Pollensa.
Su obra, ¿qué pretende? ¿Conmover? ¿Pretende asustar? ¿Pretende mover, incomodar al público?
Para nada, conmover. Conmover es una palabra que yo creo que implica que la percepción te llegue y te afecte, que afecte a tus sentidos. Pero no con ello quiero asustar. Lo que pasa que es verdad que tener vértigo o ciertas cosas, o sea, te puede provocar algunas, digamos, reacciones que, bueno, no creo que se identifica con el miedo. El misterio no tienes tampoco por qué identificarlo con el miedo.
Pues muchas gracias, Cristina. Supongo que aprovecharás para estar un poco aquí en la exposición con los artistas invitados.
Sí, por supuesto. Ahora voy a estar con ellos, pero luego me voy a escapar a nadar un rato.
Es que con este calor. Pues muchas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros, a ti.
Gracias. Doncs aquestes eren les paraules de Cristina Iglesias, aquesta artista que també participa en aquesta exposició col·lectiva. Ara, però, fem una petita pausa perquè tenim per mi que en Pablo Sierra ja vol saber avui quines són les cançons dels altres.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caip.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Ai, Pablo, Pablo, com estàs? Benvingut.
No tan bé com tu.
Arriba fresquet, en Pablo, sí.
Sí.
Jo no m'ho puc queixar. Aquest estudi de Menorca, de la ràdio, és fantàstic.
No està malament un divendres a Mont, no? En aquella
no
gran
gens,
badia.
No gens, gens. I ventanates de matí a l'Illa del Rei, que és un viatge magnífic, així que no m'ho puc queixar gens.
Paga la pena, no?
Avui, però, Pablo, posa'm un pot de música per presentar la teva secció, que crec que m'ho farà falta.
Potser deixarem algú en fora de joc, com els mallorquinistes, ara que han hagut d'acomiadar Mafeo i, sobretot, Morici.
Vaja. Doncs sí, ja sabeu que fa ja una setmana llarga hi havia el Papa. Per aquí, finalment, sí que sembla que s'ha reunit Bad Bunny, tot i que no han transcendit encara imatges d'aquella trobada. Però
aquest matí, sobretot, ahir de tarda, me vaig passar una bona estona mirant de trobar una imatge de Bad Bunny i el Papa, perquè ho havia llegit i no vaig trobar absolutament res.
Però clar, no.
Google.
Encara seria les fotografies més vistes. Ara anem,
sí.
Però bé, pentorbaren escoltar aquest cant gregorià, aquesta música. Sí.
Doncs mira, jo trobo que aquest Benedicta és tu, d'Escor, de monjos del monestir de Poblet, estan sentint aquests monjos tarragonins, doncs no és el que va sonar en aquella audiència. Potser si Bad Bunny hagués anat fins a Roma i hagués entrat al Vaticà i l'hagués rebut allà, de vora la Basílica de Sant Pere, doncs sí que m'ho imaginem que haurien compartit un te, unes galetes, i hauria pogut sonar això de fons. Però jo trobo que no va haver fil musical en aquesta trobada entre el Papa i Benito Martínez Ocasio. Però aquesta és s'excusa perquè avui parlem no d'aquella escena en concret, sinó de la relació mil·lenària que hi ha entre el Vaticà i la música, entre els papes i els creadors i intèrprets de cada època. I tot i que la resumirem molt, perquè clar, són 2.000 i escaig anys de relació, ho haurem de fer en dos fascicles. Aquest divendres començam i el proper doncs mirarem d'acabar-ho. Però hem d'anar molt enrere, quasi al principi, pràcticament a Jesucrist, per obrir aquest meló celestí.
Fins al segle VI, no, Pablo? Perquè just un papa qui dona forma al cant gregorià, el quilòmetre zero de la música amb lletra al cristianisme.
El cant gregorià, que coneixem tots, és no obra, però sí producte del pontificat de Sant Gregori, que és Gregori el Gran o Gregori I, el primer papa que es va fer dir així. És ell qui, en el segle VI, decideix organitzar aquell poti-poti d'himnes que ja circulaven pels regnes del que llavors era l'antic imperi romà d'Occident. Ja s'havia separat, ja havien sortit a regnes després de la caiguda de Roma, el 476 després de Crist, però no hi havia com un codi de circulació per cantar a ses misses. Així que és Gregori el Gran qui sistematitza a sa manera de Roma doncs totes aquelles cançons, aquells himnes molt prehistòrics, m'ho pareixerien ara, que es cantaven llavors a les esglésies, i qui crea un model que després Carlemany, quan intenta reconstruir aquell imperi romà d'Occident i ho aconsegueix en bona part, doncs imposa també amb sa conquesta política, amb sa unificació política, doncs també s'unifiquen els cants. O sigui que és Carlemany, sa política, qui du a terme el que Gregori havia intentat un parell de segles abans. Clar, en aquell moment podem dir que l'Església Catòlica tenia gairebé el monopoli musical de l'Europa Occidental.
I I Pablo, tot i que la música litúrgica volia ajudar en el poble a comprendre unes misses en llatí que ja no en tenia, les melodies van anar fent més complexes. Com encaixa això dins la jerarquia de l'Iglesi?
Doncs l'Església s'adapta en els temps, com sempre ha fet i com sempre farà. Ho veurem tant avui com sobretot en la segona part d'aquesta secció. Doncs, clar, l'Església se n'aprofita que els compositors, doncs, de cada vegada tinguin més coneixement, tinguin millor instrumentació i això fa que les misses, doncs, s'envelleixin, es facin més polides, perquè, a més, han de pensar que les esglésies, ja hem entrat dins els gòtics, ja mos atracàvem en el Renaixement, comencen a disposar d'orgues potents que, a més, són més fàcils de fer anar, perquè ja no funcionen amb pressió hidràulica, sinó que tenen els pedals que més o menys coneixem a dia d'avui. Així que es poden començar a fer virgueries en sorga. Clar, aquí apareixen, per exemple, papes com Lleó X, un gran mecenes del Renaixement, molt vinculat a la família Medici, que tothom coneix, o Juli III, que és qui institucionalitza, podem dir, la figura del mestre de capella s'acabada de construir, s'acabada d'inaugurar Capella Sixtina.
I el mestre de capella, que era una figura gairebé absoluta, componia, dirigia i controlava la música de les grans basíliques del Renaixement, Pablo.
Jo me l'imagino més com un compositor, com un intèrpret, que també ho era, com un gran productor. Com aquests grans senyors, perquè solen ser senyors, que decideixen això funciona, això no funciona, això entrarà en el disc, això serà single, això queda fora, no? I ja editarem d'aquí uns anys, si tot això va bé, un disc de rareses que mos donarà més royalties. Però sí, el nom que millor simbolitza aquest món, aquesta figura que acabes de descriure, Celestí, és Giovanni Pierluigi de Palestrina. Era un compositor italià que va treballar amb diversos papes, crec que eren 7 o 8, perquè va tenir una vida molt llarga, viu pràcticament tot el segle XVI, aquest Palestrina, i ell és qui marca això, qui marca la tendència musical de la Roma d'aquell moment, la Roma post-renaixentista en un moment d'esplendor màxim de la ciutat, i qui aconsegueix un equilibri clau amb la Missa Papae Marcelli, que és que la polifonia, que ja està molt desenvolupada, diguem que l'Església aquí ja ha superat la por que va tenir a l'edat mitjana en els tritons, diàbolos i música, i aquestes sonoritats, aquests acords massa ambiciosos que, segons alguns papes i alguns teòlegs, doncs eren fruit de Satanàs, doncs tot això ja està superat. Ara importa la bellesa és atracar-se a Déu, i la polifonia en Palestrina, a més, no ofegues text. O sigui que les misses sonen molt bé, però es poden seguir cantant. I el poble pot entendre d'alguna manera, si no és a través de llatí, és a través de sa bellesa, que s'està dient. Així que Palestrina podem dir que era un músic clar, però alhora sofisticat.
Pablo, continuem en el temps i les guerres de religió entre protestants i catòlics també influeixen en la música dels segles XVII i XVIII ja.
I molt. Com parlàvem abans de Carlemany, tot el que succeeix a la política europea té una correspondència musical. Clar, normalment els llibres d'història, de la música, a l'institut o en els conservatoris, pràcticament que començaven amb el barroc. Tot el que hi havia abans era com una espècie de prehistòria que es passa ràpid, de puntetes per allà. Clar, el barroc és molt important perquè és quan el gran centre de la creació musical es desplaça d'alguna manera, o en aparença es desplaça d'alguna manera, de sud, de la Mediterrània, fins als països on comença a obrir-se pas el protestantisme. Especialment en aquella època, finals del segle XVII, principis del XVIII, Alemanya. Clar, el Concili de Trento, retrocedim un poc, fins al 16, va condicionar la música catòlica, perquè no hem d'oblidar que Martí Luter, que es convertirà en el gran enemic de Roma, en el gran enemic del Vaticà, doncs defensava no només que les misses fossin en llengua vernacla, sinó es podia deixar música religiosa cantada en llengua vernacla. Mm. I jo no sabia que Luter era músic, tocava el llaüt, i no sé si això va influir de qualque manera en tot això que estan dient. Això li haurien de preguntar a algun musicòleg, a algun historiador musical. Però sí que és curiós que Luter fos músic perquè no te trobes pràcticament cap papa que fos instrumentista. O sigui, pràcticament l'únic papa instrumentista, i d'ell parlarem divendres vinent, és Benet XVI, que no només era pianista, sinó que va tocar el piano fins al seu últim dia, tocava el piano davant públic en petites audiències, i deien que ho tocava molt bé, que era un gran admirador, per exemple, de les sonates a piano de Beethoven. Però,
per tant, fins a època moderna.
Fins a època moderna, sí, però Luter tocava el llaüt, i a més el llaüt no deixava ser sa guitarra des moment, un instrument molt, molt popular, molt per atracar sa paraula de Déu a sa gent que és el que en principi volia aquest monjo en les seues famoses tesis. Però clar, en els països protestants, en aquella època de les guerres de religió, de la guerra dels 30 anys, doncs es comença a cantar en alemany, es comença a cantar en holandès, es comença a cantar en francès també, a la Ginebra calvinista, i això canvia completament el panorama. I aquí entra doncs aquesta primera etapa, gran etapa que s'estudia en els llibres d'història musical, el barroc, la gran explosió de sa música occidental. Perquè el barroc pensam en Bach, en Handel, en Telemann, tots alemanys, però tots, d'alguna manera, doncs, acaben bevent d'Itàlia.
Sí.
Perquè el sud catòlic continua sent el laboratori musical d'Europa, si no haguéssim tingut aquestes quatre estacions.
I sovint oblidam que Antonio Vivaldi era capellà.
Era capellà, sí. Li deien il prete rosso, el mossèn Roig. I va ser capellà tota la seva vida, no es va secularitzar. El que passa és que tenia una moral distreta per l'època, i moltíssima amistat doncs amb els cantants d'òpera, amb els que va acabar treballant, perquè Vivaldi no només va escriure concerts boníssims per violí, era un violinista virtuós, sinó que va començar a fer alguna de les primeres òperes molt reeixides des de Venècia, que era on vivia. I a Venècia doncs va ser patriarca un altre mossenya, cardenal, que després acabarà sent papa, que he descobert preparant aquesta secció, no el coneixia, Climent IX. Es deia Giovanni Battista Pergolesi, i aquest senyor no era compositor, però escrivia llibrets d'òpera, o sigui, feia els arguments, els guions de les òperes. I algunes d'elles estaven dedicades a sants, eren alegories de sa vida monacal, i doncs tenien un rerefons, podem dir, de catequesi, molt evident, però després va escriure comèdies, també. En té una que no la coneixia, que crec que es titula Qui sofri espera, i que era una espècie de comèdia quotidiana, com si fos neorealisme italià, però de principis del segle XVIII, que després diuen que va ajudar, i molt, a Mozart a escriure algunes de les seues comèdies o òperes còmiques, volia dir, doncs més conegudes. Però sí, és un moment aquest, als principis del segle XVIII, on, malgrat aquestes guerres de religió, perquè tot això és, per exemple, contemporani a la nostra guerra de principis del XVIII, a la guerra de successió, amb els decrets de Nova Planta, i totes aquestes guerres mundials que s'estan produint no només a Europa, sinó també a les colònies americanes, el diàleg entre els compositors era constant. O sigui, els alemanys estudiaven els italians, i compositors italians com, per exemple, Monteverdi, que va ser també mestre de capella al Vaticà, doncs tenia molta relació amb el que feien Telemann, Handel, Bach, que no només eren alemanys, sinó que eren protestants.
Ai, la infància de Mozart sembla gairebé un evangeli.
Jo crec que tothom es coneix, si no és per Amadeus, per la pel·lícula del 84. Ara crec que estaven preparant una sèrie, no sé si l'han estrenat. Alguna anècdota del petití Mozart. Me'n record que de petit també feien una sèrie, quan jo era petit, volia dir, en els 90, sí, feien una sèrie de quatre lots, que un era Mozart, un altre era Beethoven, un altre Chopin, i és quan me pareix que era Verdi, que també sortirà avui aquí. Anaven junts a l'institut i feien música i alguna trapelleria. Però sí, la infància de Mozart és molt divertida perquè està plena, com sa del bon Jesús, doncs de petit miracles. I un d'aquests succeeix ni més ni menys que a la Capella Sixtina. Som a l'any 1770. Un Wolfgang Amadeus de només 14 anys va allà, un viatge que fa per Itàlia, és a la Capella Sixtina, i escolta el Miserere de Giovanni Allegri, que és això que estem sentint. Tu i jo, Celestí, segurament no serien capaços de transcriure ni un compàs d'això que està sonant. Però,
ni un.
Però es veu que Mozart, quan va sortir de la Capella Sixtina, va agafar paper i ploma i va transcriure de dalt a baix el Miserere després d'haver-lo sentit només una vegada.
Quin geni.
Uau. I què diu el papa de tot? Quan va veure que és prodigi.
El papa de tot, Margalida, que era Climent XIV, no es va emprenyar. Es suposa que la partitura del Miserere era pràcticament un arxiu classificat del Vaticà, que ja n'hi havia a finals del segle XVIII, sinó que Climent XIV es va posar molt content i va condecorar Mozart amb l'Orde de l'Esperó d'Or, un reconeixement reservat a figures destacadíssimes i que ara mateix no té ningú, perquè es darrer en tenir-la va ser un gran duc de Luxemburg i va faltar poc abans de la pandèmia. Però clar, aquesta admiració que sentia el Vaticà cap als compositors, d'aquí no massa, o sigui, a principis del segle XIX, canviarà, perquè el món musical començarà a allunyar-se progressiva i pareix que quasi definitivament, tot i que no serà així, del Vaticà. Perquè el segle XIX marcarà la separació no només entre Església i Estat, sinó entre compositors i Església. El romanticisme ja no necessita més ser religiosos. Mozart, una vegada més, mos fa pròleg amb la seva sonada ruptura amb l'arquebisbe de Salzburg, quan el deixa per anar-se'n a la cort de l'emperador d'Àustria. I poc després, Beethoven s'alinea amb ideals revolucionaris, de fet, tot i que provenia d'ambients catòlics, era de bon, doncs la seva música està més lligada a la fraternitat entre els éssers humans, un poc seguint l'estela de la Revolució Francesa, que amb el poder creador de Déu. Un poc després, Wagner no només romprà amb l'Església i amb la religió com a inspiració, com a font un poc de sacabeure, sinó que s'endinsarà fins i tot en mites pagans i s'anirà a les antigues llegendes germàniques. I clar, som en un moment on el nacionalisme, també a nivell musical, doncs està cresquent per tota Europa. I és en aquest context on mos trobam un compositor que acabem de mencionar, Giuseppe Verdi, que es convertirà en tot un símbol del Risorgimento italià. I és que Verdi no encaixarà gens ni mica amb la imatge del compositor devot al servei de l'Església, que, per exemple, van encarnar segles abans Palestrina o Monteverdi, sinó que ell mateix, sobretot a la seva maduresa, quan ja s'haurà convertit en un creador d'òpera, sobretot famosíssim a Itàlia, supercantat i superreivindicat pel poble, gràcies, per exemple, a àries com aquest Va Pensiero de Nabucco, doncs es declararà fins i tot agnòstic. Que això, fer-ho en segons quines zones d'Itàlia a dia d'avui, el 2026, doncs costa de creure, doncs imagineu-vos a la segona meitat de segle XIX.
Però el conflicte no només va ser religiós en aquell moment.
No, l'arrel del conflicte entre Verdi i l'Església era profundament política. Verdi viu i escriu en ple Risorgimento, aquest moviment que volia i que aconseguirà la unificació d'Itàlia, i això vol dir que la seva música, les seves òperes, toquen una fibra molt sensible. El poder temporal que tenia el papa llavors a Itàlia, perquè en aquell moment estan massa dècada de 1850, 1860, els estats pontificis existien i no eren petits, o sigui, anaven des del Tirré fins a l'Adriàtic, de costa a costa d'Itàlia.
I és aquí que la música deixa de ser només música.
Sí, perquè això també és molt curiós, Verdi es converteix, gairebé sense voler-ho, en un símbol popular del nacionalisme italià, i no només per les seves òperes, que tot i que no estaven ambientades en sa Itàlia des moment, sí que tenien un rerefons d'alliberament, de pobles, recordeu-vos d'Aida, Egipte, mm-hmm. O sigui, se'n va cap a cultures orientals i cap a temps passat, sobretot cap a l'antiguitat, però per parlar amb metàfores del que està succeint a Itàlia en aquell moment. Però és que el llinatge de Verdi es transforma en un eslògan polític. Viva Verdi! Mm-hmm. Es pintava a les parets d'Itàlia. Però clar, sí. És que Verdi volia dir Viva Emanuele, re d'Itàlia. Vittorio Emanuele, rei d'Itàlia. Clar, Vittorio Emanuele s'acabaria convertint en rei d'Itàlia, en aquell moment era el pretenent, era el rei del nord d'Itàlia, de la regió d'Espiemonte, i va anar conquerint en Garibaldi cap a sud, però havia de conquerir el regne de Nàpols, i Verdi, doncs, podem dir que li va posar banda sonora, li va posar música en tot aquell procés, però clar, en aquell procés es van menjar els estats pontificis.
Uh-huh. Però no fa propaganda directa, Verdi.
No. Feia això que acaben de dir amb Nabucco, amb la batalla d'Ilegnano, per exemple, doncs no ataca el papa directament, però sí que va construir un imaginari molt clar. Clar, això traspassa dins l'imaginari col·lectiu, dins la consciència del poble, pobles oprimits, dominació estrangera, desig d'emancipació, i clar, això el públic ho entén perfectament, sense metàfores.
Clar, i com es veu això des de Roma?
Doncs amb molta incomoditat, ser d'estil. Mm. El Vaticà no pot dominar allò que fa Verdi i el percep menys com un compositor i més com una figura cultural perillosa. És fàcil imaginar-se a molts de mossenyes en homilies en aquell moment dient no aneu en el teatre a veure l'òpera de Verdi. Clar, la música de Verdi no només emociona, també mobilitza, i d'això va prendre bona nota, sobretot Pius IX, que va acabar sent conegut, malgrat doncs, el que ell va pretendre, perquè sí que va plantar batalla com a presoner del Vaticà, perquè és el pontífex que perd els estats papals i es queda recluït en la nació més petita del món, que és a dia d'avui encara el Vaticà.
Mm-hmm. Els temes, allò que va provocar, no?, allà, per acabar.
Sí. Mentre Itàlia s'unifica políticament, també es va dibuixant una altra separació. S'ha de sa música que neix del poble i que ja no ha de mester anar a ses esglésies, a les catedrals, a sentir-la, sinó que entren als teatres, que van als concerts que comencen a fer-se en l'aire lliure. I clar, sa institució que durant segles havia volgut controlar això deixa de poder fer-ho. I ja mos quedàvem, Margalida Celestí, a les portes de segle XX, perquè Verdi crec que mor al 1901, o sigui, ja comencen els gramòfons, ja comença...
Ara hi ha hagut un canvi musical, eh?
Arriba musiquetes noves dels Estats Units, un poc de jazz primitiu, un poc de ragtime, i de tot això, de la relació que tindrà amb aquestes músiques l'Església Catòlica, i sobretot el papa, la figura del papa, parlarem la propera setmana.
Ara hi quedaríem aquí, eh?
Ara hi quedaríem aquí, sí.
Gràcies, Pablo, però en Miquel ens ha preparat també un tema musical que t'agradarà. Endavant.
Vinga, anem al guateque.
Doncs sí, queda molt per minut de programa. Posarem una píndola musicada. Avui, dedicada, canviem de tema, canviem de música, als Beach Boys. If everybody had an ocean
across the USA, then everybody'd be surfing. Ja, sí, avui toca dedicar la nostra secció musical als Beach Boys, i més concretament al seu cofundador, líder i compositor, Brian Wilson, que demà, dia 20 de juny, hauria fet anys. Wilson va ser un dels creadors més influents de la música dels anys 60. Yeah. És que Wilson va ser molt innovador per la seva època, va ser un dels principals inspiradors del so de Califòrnia, va ser un dels artistes que va marcar com havia de sonar aquella música Flower Power, i no només per les seves composicions, sinó també per les seves innovacions com a productor musical. L'any 1965 els Pet Shop Boys varen publicar un dels àlbums, com dèiem, més influents de la música pop, és el Pet Sounds, diferent al que havien fet fins aquell moment, un disc que barreja rock and roll amb música surf i moltes melodies i harmonies vocals. Un àlbum, com dèiem, tan influent que fins i tot en Paul McCartney va dir que és el millor disc vocal mai gravat i que va servir d'inspiració pel Sgt. Peppers dels Beatles.
Ai, quina bona música per posar a punt en aquest programa.
M'ha fet endonar-me compte que he dit Pet Shop Boys, de Beach Boys, perquè el disc és Pet Sounds. Ho hem mesclat tot.
Sí, està molt bé.
Quasi, quasi.
Doncs avui cicle eclesiàstic amb en Pablo i també Beach Boys amb en Miquel. Molt bon cap de setmana, companys. Una abraçada.
Igualment.
I fins dilluns.
Bona tornada.
Adéu. Gràcies a tots. Gràcies. Tornant dilluns, una ferrada.